Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Per fi és dijous. 11 d'abril del 2024. Fa molta son, avui. Molta son. El dia comença, però, amb el cel pràcticament serè tot Catalunya, en fresca. El migdia, per això, serà més càlid que ahir, amb temperatures màximes dels 19 als 25 graus. El sol protagonista i només algunes pinzellades de núvols prims. El vent del nord encara bufarà amb alegria l'Alt Empordà i també el Pirineu. Evidentment, avui, una de les notícies que veureu a totes les portades dels diaris és que el Barça torna a guanyar en uns quarts de final de la Champions fora de casa. Feia 5 anys que no passava. 5 anys. Ahir es va imposar 2-3 al PSG en un gran partit. Rafinha, el millor, va fer el 0-1 al minut 37 i va combinar una primera part molt seriosa del Barça. Només començar la segona ens ventem el pitjor. En 3 minuts, l'equip de Luis Enrique va capgirar el marcador amb gols de Dembélé i de Vitinha. Al minut 60, Xavi va fer entrar Pedri i en la primera pilota que va tocar va assistir Rafinha per fer l'empat a 2 i Christensen, de cap en un córner, va culminar la remuntada un quart d'hora pel final. A l'altre partit de la jornada, l'Atlètic de Madrid va guanyar 2-1 contra el Dortmund amb gols de Depol i de Lino, i en fi, de tot plegat en parlarem avui a la tertúlia de futbol amb el Pou, el Segurola i el Joan Jopallàs. A Tailàndia continua el judici de Daniel Sancho, l'acusat de matar i esquartarà Edwin Arrieta. Es queixa dels problemes de traducció que, segons ell, li estan vulnerant el dret a la defensa. Avui declaren els dos primers policies que van inspeccionar el lloc del crim. De seguida anem en directe cap a Samui amb l'enviada especial de RAC1 en aquest judici, la Mar Poyato. Mentrestant, hem conegut el nom d'un altre investigat pel cas del Tsunami Democràtic que ha marxat a viure a Suïssa per la pressió de la justícia. És l'Oleguer Serra, membre de la Junta Directiva d'Òmnium i també imputat per terrorisme. Més coses. El PP critica el fitxatge de David Broncano per Televisió Espanyola. Lamenten que la cadena pública es gasti 14 milions d'euros en un programa que diuen només servirà per millorar la seva vanitat televisiva. A tot això, el govern està preocupat pel nombre de casos de violència vicària al país. En poc més de 3 mesos ja hi ha hagut 5 nens assassinats abans del pare per fer mal a la mare. Per cert, molt sorprenent el que ha passat a Roses, a l'Alt Empordà. La policia ha trobat els cossos momificats d'una mare i un fill morts fa 6 anys. Va ser una treballa casual a l'interior d'un pis després d'un avís d'un possible robatori. Tot plegat ho comentarem a la tertúlia avui amb Neus Tomàs, David Fernández, Concepció Baray i amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. I a les 11 del matí parlarem d'una obra que es va estrenar ahir al Teatre Lliure de Gràcia, Barcelona, el Dia del Batussi, de gairebé 4 hores de durada, basada en la novel·la que porta el mateix títol i que per molts és un llibre de culte, en gairebé 1.000 pàgines, escrita pel Francisco Casabella. La dirigeix Iván Morales i el protagonista és l'Enrique Auqué. Avui tots dos, Iván Morales i Enrique Auqué, al món a RAC1, i després, en aquest estudi també del món a RAC1, Maria Rodríguez Soto, que acaba de guanyar el premi a la millor actriu d'un dels festivals independents més importants del món, el South by Southwest, per la pel·lícula Mamífera, que precisament protagonitza amb Enrique Auqué. Per tant, l'Enrique es quedarà avui aquí al món a RAC1 al costat de la Maria per parlar de Mamífera, aquesta pel·lícula que s'estrena d'aquí 2 setmanes i on, aviso, hi ha una autèntica exhibició de talent de Maria Rodríguez. I amb el Marc Segués i el Dialent, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Com pujar la matinada.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Pedrol?
Doncs sí que el Barça ha fet miques als pronòstics, ha guanyat 2-3 al PSG al Parc dels Prínceps i marxa amb avantatge a la tornada dels quarts de final de la Champions. Els de Xavi Hernández no partien ni molt menys com a favorits, però van aconseguir un resultat brillant gràcies al partit més convincent dels últims anys a Europa, anul·lant Kylian Mbappé i traient profit de la fragilitat defensiva dels francesos. El PSG va començar molt fort, però el Barça va créixer fins que l'home del partit, Rafinha, va marcar el primer dels seus 2 gols abans del descans. tota la feina feta, però se'n va anar Norris. Només començar la segona meitat, un golàs de Dembélé i un altre de Vitinha van capgirar el marcador, però els canvis de Xavi van fer revifar l'equip. Pedri va entrar després de setmanes lesionat i la primera pilota que va tocar va ser per fer una assistència brillant, que Rafinha va aprofitar per empatar el partit. I a un quart d'hora pel final, Andreas Christensen, que també sortia de lesió i que també acabava d'entrar al camp, va fer el definitiu 2-3, rematant sol des del cor de l'àrea. Xavi demanava no fer volar coloms, mentre Luis Enrique és optimista de cara a la tornada.
És una gran victòria fuera de casa en Europa que no sé, hace, no sé cuántos años hace que no sucedía, pero momento de orgullo, pero esto no ha terminado. Tenemos un partido muy difícil en Barcelona el martes.
Yo no tengo ninguna duda de que lo podemos conseguir y que lo vamos a conseguir. Ese es mi objetivo. Y si hay un equipo que no especula y que trata de jugar siempre igual fuera que en casa, somos nosotros.
El partit de tornada és dimarts vinent a Montjuïc a les 9 del vespre i, evidentment, en directe a RAC1. Per cert, Sergi Roberto i Christensen van veure targeta groga i no podran jugar aquest partit de tornada.
Vaig a fer un comentari, un molt tribunero i un altre no tribunero. El tribunero és... Atenta la companyia al partit de tornada, perquè l'Estadi Olímpic no em dona bones impressions, o sigui, no és el Camp Nou, no és el Parc dels Prínceps de París, no és el Bernabéu, és molt fred, és tot això. Ojo amb el partit de tornada i que... No, ojo amb el partit de tornada. I ara faré un comentari menys culer. Ara, gaudint del que vam veure ahir. O sigui, una cosa no treu l'altra. Una cosa no treu l'altra. O sigui, ahir feia temps que no veia el Barça jugar de la manera que va jugar ahir, sobretot durant... primera part, la seriositat de la primera part i la festivitat amb el que vas prendre després de l'empat a 2. És a dir, ahir el canvi de guió, per mi, veiem el cop de volant de l'equip després del 2-1 del PSG. Jo crec que no li passa a ningú pel cap, que allò remuntaria, ningú. Ara sortirà un llefi. Bueno, tu sí, però la majoria de gent no remuntaria. Estava claríssim que deia, no, ara no vindrà el 2-1, ara vindrà el 3 i el 4 i el 5. Doncs no, mira, 2-2 i 2-3. Avui en parlarem, aquí al Món RAC1, d'aquesta victòria espectacular del Barça a París. No oblidem, el camp d'un dels equips que està cridat, també dic això, això del PSG, amb tots els meus respectes per Luis Enrique, aquest porter, el porter, el de la defensa amb el gol de Christensen, el de Mbappé d'ahir, o sigui, aquest ha de ser el millor jugador del món, amagat, eh? Sort en van tenir en els moments puntuals de Dembélé. Sort que, per cert, no sé a quin lloc vaig escoltar... No sé quin lloc vaig escoltar que deien que... parlaven de que no celebraria els gols. Collons, sort d'això. En fi, per cert, que fora el terreny de joc hi va haver... No, embolic no hi va haver cap. O sigui, hi va haver embolic per unes declaracions. No hi ha embolic. Va haver-hi fàstic. Per unes declaracions... lamentables, xenòfobes, racistes de part de l'exporter de l'Atlètic de Madrid, que amb el nom va la cosa, li diuen el mono, Burgos, sobre la Lamine Yamal, perquè són declaracions d'autèntic simi. O sigui, de debò, eh? O sigui, no té cap explicació.
Sí, en la prèvia del partit, Movistar ensenyava unes imatges en què es veia Lamine Yamal fent tocs de pilota durant l'escalfament i en veure-les, l'argentí va deixar anar que si Lamine no li anava...
Escolteu, no penseu.
Pero mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal.
Hernán, 16 añitos.
Pero ¿eh? Este chaval, oye, ojo.
Ojo que si no le va bien termina en un semáforo, ¿eh? Y sí, bueno, en la vida,
de momento,
el fútbol es como la vida.
De momento, yo lo que solo sé es que el PSG...
¿Qué sabe hacer?
Pues es que muchas cosas...
Si no le sale bien, puede ir a un semáforo, ¿no?
Sí, sí.
Clar, què va passar? Va haver conseqüències, clar.
Sí, que tant el Barça com el PSG van negar-se a fer declaracions a Movistar després del partit, i això va provocar després que tant la plataforma com el mateix Mono Burgos s'afanyessin a disculpar-se.
Poca cintura, noia, tot. I una altra cosa. Ahir es van veure uns crits i unes pancartes fora de l'estadi de Bernabéu d'abans d'ahir? Intolerables. Que hauria sortit al Madrid a dir alguna cosa, dic jo. Dic jo, intolerables. Contra Pep Guardiola. contra Pep Guardiola. Ho dic que són intolerables, vull dir intolerables, que eren una pancarta que deia, bueno, igual, uns crits de que si tenia el VIH a Guardiola, aquelles coses que es deien quan jugava al Barça. Fàstic, escarós i repugnant d'una gent podrida de cervell. De tot parlem, en parlem a la tertúlia amb el Pou i amb el Segurola i amb el Pallàs. Per ser més enllà, el Barça Atlètic de Madrid també agafa avantatge als quarts de final de la Champions. Els de Simeone van guanyar 2-1 al Borussia Dortmund amb gols de Rodri, de Paul i de Lino. Què més tenim d'aquesta matinada, Adrià?
Doncs que Daniel Sancho es queixa de la traducció que li estan fent al judici perquè diu que l'està perjudicant el fill de l'actor Rodolfo Sancho, que s'enfronta a la pena de mort per presumptament haver assassinat i esquarterat premeditadament el metge colombià Edwin Arrieta. No està conforme amb els intèrprets, tot i que el seu advocat tailandès assegura que són neutrals. Avui s'està fent a Tailàndia la tercera sessió d'aquest judici, en què declaren dos policies, que són els que van fer les primeres inspeccions al lloc de l'assassinat.
Anem cap a la cort provincial de Koh Samui. A Tailàndia ja tenim l'enviada especial de RAC1, Mar Poyet. Omar, bon dia.
Bon dia. El jutge de la Cort Provincial de Samui ha permès que hi hagi dos traductors. Un és l'oficial que ha posat al tribunal, que entra per videoconferència des de Bangkok, i l'altre és la traductora que ha contractat la família de Daniel Sancho perquè ell pugui estar tota l'estona al seu costat per aclarir qualsevol dubte que tingui. Però fonts jurídiques apunten que Sancho no està gens convençut amb la traducció, que se'n fa de tot plegat. Ara ve el seu advocat tailandès, Aprichat Rinuel, els dona un vot de confiança.
Aquest tribunal és garantista. Els traductors són neutrals i el que ha facilitat l'acord també ho és. Daniel hi ha de confiar.
La sessió d'avui serà breu. Estan declarant dos policies, que són els primers que van inspeccionar alguns dels llocs relacionats amb els fets. Per exemple, un que va visionar les imatges, les càmeres de seguretat d'un supermercat on es veu a Sancho comprant bosses d'escombraries.
Vaja. En fi, tornem més tard cap a Tailàndia per veure com evoluciona aquesta jornada de judici de Daniel Sancho. Mentrestant, a les 6 i 11 minuts, la causa del tsunami democràtic suma nous exiliats a Suïssa.
Sí, després que marxés la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i l'activista i diputat republicà Rubén Wagensberg, ara s'hi afegeix Oleguer Serra, membre de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural. Serra també està acusat de terrorisme pel jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, dins la causa de tsunami. El mateix Oleguer Serra ho explicava ahir des de la Catalunya Nord.
Soc un activista, un emprenedor, un pare de família que, com tantes altres persones en aquest país, no m'he resignat a veure com es degradaven les llibertats col·lectives, sinó que m'he implicat per construir una societat i un país millors. Fa gairebé 6 mesos que sóc a l'exili, perseguit per les meves idees, perseguit perquè sóc un independentista català.
Oleguer Serra es va instal·lar fa uns mesos a Ginebra després de saber que l'Audiència Nacional l'acusava de terrorisme. Ell i la seva defensa esperen que amb l'amnistia quedi totalment lliure i pugui tornar.
I tot i això, el PP continua fent mans i mànigues per dilatar l'aprovació de l'amnistia tant com pugui.
Sí, en les últimes hores els populars han enfrontat Senat i Congrés per aquesta amnistia en un xoc institucional inèdit en la democràcia. Han demanat a la Cambra Baixa que faci marxa enrere i retiri la llei. Tot i això, els populars han rectificat i, de moment, no portaran la tramitació de l'amnistia al Tribunal Constitucional. Per cert que, segons avança el Nacional, Junts portarà Gonzalo Boyer precisament al Senat per defensar aquesta amnistia. El partit farà valdre la possibilitat que té de citar juristes experts a la comissió que debat la mesura. És la Comissió Conjunta Constitucional i de Justícia.
I tot això, més enllà de l'amnistia, la precampanya de les eleccions del 12M continua marcada per l'entrevista del president Puigdemont aquí al Món RAC1.
Sí, qui en va parlar ahir per primer cop va ser el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que creu que Puigdemont està sent, diu, massa egocèntric.
El elector és intel·ligente, decidirà cuál es el destino de su voto, pero en cualquier caso, yo creo que hoy Cataluña tiene cosas muy más importantes que el destino de una persona, ¿no? Sino lo más importante es el destino del conjunto de un país.
Ho deia a 4 i des de Madrid el PSOE també reacciona a l'entrevista de Puigdemont, concretament a l'amenaça de l'expresident de si els socialistes intenten repetir el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona. Doncs bé, ara el PSOE diu que no s'ho empassen i donen per fet que si no hi ha majoria independentista, Salvador Illa governarà a Catalunya encara que sigui en solitari.
Per cert, que la dreta ha sortit en tromba contra el fitxatge que va anunciar a Televisió Espanyola, de David Broncano.
Sí, a partir del setembre, la Resistència, que ara s'emet a Movistar Plus, es farà a la Televisió Pública Espanyola. L'objectiu de la direcció és fer competència a l'Hormiguero de Pablo Motos a Antena 3. El fitxatge de David Broncano, recordem, finalment s'ha concretat després d'un procés molt accidentat. Ahir a la cinquena, finalment, el Consell d'Administració de l'ENS hi va donar el vistiplau amb els vots de PSOE i la resta de l'esquerra. El programa de Broncano el produeix una empresa participada per ell mateix i el Terrat, i el contracte serà per dues temporades i cobraran 14 milions d'euros a l'any. El PP es posa en les mans al cap amb aquest fitxatge. En parlaven Isabel Díaz Ayuso i Alberto Núñez Feijóo.
¿Qué pensarán los profesionales de Radio Televisión Española que después de toda una vida trabajando al servicio de la información pública tienen que ver cómo se realizan con el dinero de todos los contribuyentes esas contrataciones millonarias que creo que el ente no se puede permitir en ningún caso?
Gastar 14 millones de euros de dinero público cada año fichando un programa en Televisión Española para mejorar su vanidad televisiva.
Tot i que els 14 milions poden semblar una xifra desorbitada, els últims 3 anys Ràdio Televisió Espanyola s'ha gastat entre 150 i 300 milions d'euros per temporada encarregant part de la programació a productores externes. L'empresa que ha ingressat més diners, per exemple, és la productora de Masterchef, que en aquest període ha ingressat gairebé 100 milions d'euros.
Però que està molt bé. Però estem a favor d'aquestes coses. Aviam, deixa'm dir una cosa, que si no rebento. Què està dient Díaz Ayuso i Núñez Feijóo? Que és que els que començarem a treure els contractes del passat? 6,3 milions d'euros per una sèrie que dirigia aquest personatge que a més era cutre, antic, masclista, que era José Luis Moreno? Els contractes de José Luis Moreno en Televisió Espanyola? Si hi havia una sèrie que es deia Aquí mando yo y punto com, que ningú sap on està, que va cobrar 6 milions d'euros? Però què està dient Núñez Feijóo? Què està dient Díaz Ayuso? Traiem els contractes a l'època del PP? Però què diuen? Al marge de que... aviam una cosa. Però aquests senyors han vist què fa David Broncano? Però què han vist? Díaz Ayuso alguna vegada el que és la Resistència? Escolta, jo no conec a Broncano. No conec de res, no l'he vist a la meva vida. M'estan dient que em fan entrar amb aquest home en una guerra política? Però què entrem a la guerra política dels contractes de Televisió Espanyola, o què? Però és que si veuràs, és que ara comencen a sortir els contractes a l'època del PP, i riurem, però és que riurem molt, eh? Perquè és que a les èpoques del PP ja no és només el que cobraven, sinó el que feien. Perquè dius, bueno, la Resistència com a mínim serà un programa, ostres, per competir amb Pablo Motos. Però és que traiem els contractes, si volen, també de l'ens públic, de tots els contractes que hi ha dins de l'ens públic. Dels d'allà i els d'aquí, també. Bueno, és al·lucinant com foten el Broncano enmig d'un merder, com foten amb un showman enmig d'un merder polític. És que no tenen cap escrúpol, ni un, ni un escrúpol. O sigui, és indignant. En fi, preocupació al govern català per l'augment alarmant de casos de violència vicària al país. Una
sí,
altra.
Des del començament de l'any ja hi ha hagut 5 menors assassinats a Catalunya a mans del seu pare amb l'objectiu de fer mal a la mare. Això són tants com els que hi ha hagut en els últims 10 anys. L'últim cas és el que coneixíem ahir, al Prat de Llobregat, en què un home va matar la seva dona i els seus dos fills de 8 anys i després es va suïcidar. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, anunciava la creació d'un grup per analitzar què està passant i perquè cada cop més parelles maten els seus fills.
Crearem un grup d'expertes independents que contribueixin a la identificació de quines són les millores que es poden fer en les eines de valoració de risc, entendre el fenomen, especialment en l'àmbit de la violència vicària.
Mentrestant, el govern espanyol atribueix aquests crims a l'onada antifeminista que diuen està impulsant la dreta.
I, déu-n'hi-do, aquest cas, la policia local de Roses, a l'Alt Empordà, ha trobat dos cossos momificats en un pis.
Sí, són una mare i un fill que haurien mort el 2018, per tant, fa 6 anys. Els agents van trobar els cadàvers per casualitat, van rebre un avís per un possible robatori a la zona de Santa Margarida, perquè havia una porta forçada. Quan hi van anar, van trobar els dos cossos, la dona tenia 97 anys i el fill 65, i estaven, com dèiem, momificats. A hores d'ara, encara hi ha més preguntes que respostes sobre aquest cas. De moment, els Mossos investiguen què ha passat, tenint en compte que cap dels dos cossos tenia senyals de violència. També volen esbrinar perquè ningú del seu entorn no s'havia adonat que eren morts.
I s'ha fet pública una nova teràpia que podria millorar el control dels tremolors dels pacients amb Parkinson, avui que és el Dia Mundial precisament en la lluita contra aquesta malaltia.
Sí, consisteix a administrar el medicament que frena els moviments característics de la malaltia per via subcutània en comptes de per via oral o inhalada. L'Hospital La Vall d'Hebron ha participat en un assaig clínic internacional que ho ha aprovat i que ha publicat les conclusions a la revista de Lancet Neurology. Ho ha explicat a RAC1 el neuròleg de la Vall d'Hebron, el doctor Jorge Hernández Vara.
persones que pateixen el Parkinson depenen molt de la levodopa. I tenint en compte que dura tan poquet, pues sí que experimenten estones que estan bé de mobilitat amb estones que estan malament. La formulació subcutània permet l'administració més continuada.
A l'assaig clínic hi han participat prop de 250 pacients de més de 100 centres d'arreu del món.
I, per cert, que el govern ja té a punt un pla per ampliar l'aeroport del Prat sense tocar l'espai natural de la Ricarda.
Si ho avança avui La Vanguardia, proposa modificar el funcionament de les pistes només durant els mesos de juliol i agost i des de les 10 del matí a les 2 del migdia. És a dir, que durant 4 hores dues pistes passin a assumir tant enlairaments com aterratges i, per tant, deixin de fer només una de les dues funcions. D'aquesta manera es podria passar dels 78 vols per hora als 90, que és el màxim previst a la declaració d'impacte ambiental.
I què més?
Doncs que Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació del Festival Internacional de Sèries de Cannes pel seu paper a Això no Suècia, una comèdia codirigida per ella mateixa i Marc Coll. Això no Suècia és una sèrie que es pot veure a les plataformes 3CAT i RTVA Play.
I amb música aquesta nit passada, els Killers han tornat a Catalunya 15 anys després de la seva última actuació. La banda de Las Vegas ha omplert la sala Razzmatazz amb un concert que només era per 2.000 privilegiats. Bueno, alguna cosa més pel que fa als esports?
No, ja està.
Ja està? Sí. Pel que fa al temps, sí, eh?
Comencem el dia amb fresca, amb temperatures baixes, ara mateix, per exemple, amb 5 graus a Planoles, 7 graus a Igualada, 15 a Tortosa, 5 a Girona, 7 a Lleida, 10 a Tarragona i temperatures d'11 a 13 graus a la ciutat de Barcelona, però al migdia notarem que comencen a pujar els termòmetres. Avui ho faran de manera més acusada a les comarques del nord, sobretot al Pirineu, i en canvi no es notarà tant aquesta pujada cap a la Costa Daurada, però tot i això, migdia suau, un punt càlid, amb màximes de 19 a 24 graus. Ara mateix amb alguna boira, cel serè a bona part del país i durant gran part de la jornada predominarà el sol amb pinzellades de núvols prims i vent del nord, sobretot al matí i especialment a l'Alt Empordà i també al Pirineu. I els propers dies continuaran pujant les temperatures, tocaran sostre el cap de setmana, màximes de 25 a 30 graus, potser temperatures una mica més frenades a la costa on es podrien formar algunes boires, però torna a l'estiu aquest cap de setmana. Però en canvi, a partir de dilluns, dimarts, tornen a baixar les temperatures una altra vegada.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Jo és que encara estic negre amb el que he sentit de la dia de Ayuso i del Feijó parlant del tema de la Broncana, dels contractes. Hòstia, però si els contractes del PP eren... el diàling.
Hola, què tal? Avui no podem estar més que eufòrics, no?
Ah, sí, home, oh, m'ho preguntes i tu.
Sí, jo ho estic,
Tu no fas pinta ser gaire.
Doncs sí, sí, em vaig quedar mirant tot el partit.
Devies celebrar el gol de Dembélé, tu.
Quin patir de partit. Però escolta'm, al final, molt bé, confiadíssims.
Molt bé.
De fet, el primer diàling del dia va del protagonista que estàs parlant abans de tirar la sintonia del diàling. És el Nacho de Sanahuja, que aborda el tema del flamant fitxatge de Televisió Espanyola per ocupar la franja de Late Night d'una forma una mica curiosa.
Que hi ha molt merder en dues coses que m'interessen sota zero. Televisió Espanyola i un presentador que es diu David Broncato. Jo, que com bé he dit, m'importa un bledo, només us puc dir que el senyor Broncato...
I mi mensaje es más claro aún, que os follen.
Broncat. El victòria del Barça, el diàling aquest del vintage, crec... vine'ls a portar al Mundo Deportivo i jo crec que va molt bé. Te'n recordes o no, Mònica? Sí, dels grans talls de la història del món a RAC1.
En teníem preparat, però ara em deixo
informar. Sí, és un que té com a protagonista un antecessor d'Albert Pedrol, que es deia Gerard Costafreda, sí. Que va llegir la portada com... I llegia la portada com si fos Miguel Matié, com si fos Macron, ja t'ho dic ara. Són les 6 i 23 minuts. És que m'agrada molt aquesta cançó, tu. Que després vaig descobrir aquesta cançó, no la va escriure ella, sinó que la va escriure un duet que es deia Suburbano. Però fes que està molt bé. És que avui, és que Ana Belén canta Art de París.
Detrás de ese incendio que te mueve se esconde una ciudad de 2000 años. Detrás de ese incendio dice que solo existe el mar. Detrás de ese incendio que te mueve no queda ni un invierno ni un verano. Detrás de ese se incendió dice que nadie puede escapar.
D'Aldi és la més barata.
Pots alimentar una família sencera.
Sense buidar la cartera, perquè si la compra és més senzilla...
La vida és menys complicada. Aquesta setmana maduixes d'origen nacional boníssimes.
Mig quilo per només 1,15.
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Avui en dia... Els criminals de Ferdinand Bruckner al TNC amb versió i direcció de Jordi Prat i Coll. Diversos veïns d'un edifici han comès un seguit de delictes que posaran al descobert els errors de la justícia i els abusos del poder. Quin grau de criminalitat estem disposats a assumir? Els criminals, a partir del 18 d'abril a la Sala Gran del TNC.
Arriba la Fira Abril al Perelló, una renovada edició de la 144a Fira de la Mel i l'Oli de Catalunya.
Fira Abril al Perelló els dies 12, 13 i 14 d'abril. Us hi esperem. Més informació a elperelló.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Tornen els supertecnopreus del Corte Inglés, la millor oportunitat d'emportar-te l'últim en electrònica i electrodomèstics amb un 20% de descompte.
Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics, PlayStation 5...
Amb les millors marques i tecnoavantatges dels tecnopreus.
Només fins al 14 d'abril, 20% en electrònica i electrodomèstics.
Supertecnopreus, a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta els models que hi participen.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
75.168 75168
Sèrie
31 031
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
En punt 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Albert Pedrol, Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Que el Barça reivindica París i agafa avantatge als quarts de final de la Champions.
Els de Xavi Hernández han guanyat 2-3 al PSG amb doblet de Rafinha, el millor del partit, i gol de Christensen, tot plegat en el partit més complet del Barça a Europa els últims anys. També ha fet un pas endavant l'Atlètic de Madrid, que va guanyar 2-1 al Borussia Dortmund.
El Barça i el PSG veten Movistar després d'un comentari racista sobre Lamine Yamal.
Un dels comentaristes, el Mono Burgos, va etzibar que si Lamine no triomfava podria dedicar-se a fer tocs de pilota davant d'un semàfor. Els dos clubs van negar-se després d'atendre al mitjà. I a Madrid han aparegut imatges de càntics i pancartes homòfobes i menyspreables d'ultres del Real Madrid contra Pep Guardiola.
Daniel Sancho diu que la traducció que li estan fent al judici l'està perjudicant. Anem en directe a l'acord provincial de Samui, on està en marxa la tercera sessió d'aquest judici. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia, hi ha dos traductors i el que ha posat al tribunal li tradueix a Sancho en anglès, no en espanyol, per això Sancho es queixa. Avui declaren dos policies, és la previsió del calendari del jutge d'avui, que són els que van fer les primeres inspeccions al lloc dels fets.
Oleguer Serra, membre de la junta directiva d'Òmnium Cultural, s'exilia a Suïssa.
Serra també està acusat de terrorisme pel jutge d'Audiència Nacional Manuel García Castellón en la causa de Tsunami Democràtic. Confia que amb l'amnistia podrà tornar, però diu que esperarà a tenir totes les garanties.
I la dreta surt en tromba contra el fitxatge de David Broncano per Ràdio Televisió Espanyola.
A partir de setembre, la resistència, que ara s'emet a Movistar Plus, es farà a la Televisió Espanyola Pública. L'objectiu és fer competència a l'Hormiguero de Pablo Motos a Antena 3. El contracte és per dues temporades que costaran 14 milions cadascuna. El PP ho considera inacceptable.
Preocupació per l'augment alarmant de casos de violència vicària al país.
Des del gener hi ha hagut 5 menors assassinats a Catalunya a mans del seu pare per fer mal a la mare. Això són tants com els últims 10 anys. L'últim cas és el d'ahir al Prat de Llobregat, en què un home va matar la seva parella i els seus dos fills i es va suïcidar.
I troben dos cossos momificats en un pis de Roses.
Són una mare i un fill de 97 i 65 anys que haurien mort el 2018, fa 6 anys. La policia va trobar els cadàvers per casualitat quan investigaven un avís per robatori a la zona. Cap dels dos, però, no té senyals de violència.
Una nova teràpia podria millorar els tremolors en els pacients de Parkinson.
Consisteix a subministrar per via subcutània un medicament que ara s'administra oralment. Ho ha descobert un assaig clínic internacional en què ha participat l'Hospital Vall d'Hebron.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui serà un dia de sol serè i amb temperatures més altes.
Sí, s'espera una pujada més acusada en punts de les comarques del nord, sobretot al Pirineu, i en canvi no es notarà tant aquest ascens en trams de la costa. En tot cas, les temperatures al migdia es mouran entre els 19 i els 24 graus amb un dia de sol i només amb alguna boirina ara de bon matí i algunes pinzellades de núvols prims. I continua el vent del nord, especialment a l'Alt Empordà i al Pirineu, i sobretot fins al migdia. I les temperatures pujaran més entre demà i el cap de setmana, que serà quan tocaran sostre.
I a aquesta hora què marquen els termòmetres?
Doncs tenim 3 graus a Ripoll, hi ha 12 graus a Arenys de Mar, 14 a Roses, 5 graus a Girona, 7 a Lleida, 10 a Tarragona i temperatures d'11 a 13 graus a Barcelona.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 11 d'abril.
RAC 1.
Amants del col·leccionisme, aquest 12 i 13 d'abril teniu una cita amb Barnafil a les Cotxeres de Sants.
Compra i venda de segells, monedes i articles de col·leccionisme.
I la presentació del nou segell commemoratiu dels 600 anys dels gegants a Barcelona.
L'entrada és gratuïta. I si vens i ens dius que ho has escoltat a RAC1, t'obsequiarem amb una entrada al Museu Nacional d'Art de Catalunya per visitar el Gabinet Numismàtic.
Barnafil, aquest divendres i dissabte a les Cotxeres de Sants.
El mar arriba a Puigcerdà. El cap de setmana del 12 al 14 d'abril, Calonge i Sant Antoni i Begú fem arribar el mar fins al cor de la Cerdanya.
Vine a la degustació de cremat, a la batucada, i gaudeix del so de la manera amb el grup Els Cremats. Del 12 al 14 d'abril a la plaça de Santa Maria de Puigcerdà.
Viu el mar a Puigcerdà amb Begú i Calonge i Sant Antoni.
Arriba al Teatre Goya El Favor, una comèdia de Susana Garachana. Què estaries disposat a demanar als teus amics? Quin favor estaries disposat a fer per ells? Quatre amics acabaran vivint una nit que no oblidaran mai. Marc Rodríguez, Eduard Buch, Jordi Rico i David Mercè protagonitzen El Favor, una nova comèdia dirigida per Xavi Ricard. A partir del 4 d'abril al Teatre Goya. Entrades teatregoya.cat i promentrada.com.
L'Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix el nou làser Amaris 1050RS, l'únic a Catalunya per corregir problemes de miopia, hipermetropia, astigmatisme i vista cansada en menys temps quirúrgic, amb graduacions més altes i amb més bona recuperació. Demana la teva primera visita informativa gratuïta al 900-842-848 o entra a iott.net.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Del 7 al 21 d'abril viu la quinzena del Cargol. Vine al restaurant El Trabuc de Granollers i viu la millor manera de degustar. Està al Cargol. 30 anys de la cuina del Cargol. Altrabuc.com.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio, una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al poble espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el poble espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Si tenim una visió del món diferent de la que tenen els nostres amics, és fàcil continuar sent amics? Arriba a la Villarroel Conspiranoia, una comèdia sobre l'amistat, la parella i altres teories de la conspiració. Un text de Marc Angelet i Jordi Casanovas, interpretat per Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Bert i Mia Esteve. A partir del 19 d'abril, a la Villarroel. Entrades a villarroel.cat i promentrada.com.
El mar arriba a Puigcerdà. El cap de setmana del 12 al 14 d'abril, Calonge i Sant Antoni i Begú fem arribar el mar fins al cor de la Cerdanya.
Vine a la degustació de cremat, a la batucada, i gaudeix del so de la manera amb el grup Els Cremats. Del 12 al 14 d'abril a la plaça de Santa Maria de Puigcerdà.
Viu el mar a Puigcerdà amb Begú i Calonge i Sant Antoni.
El món a RAC 1.
6:37, cop d'efecte del Barça al Parc dels Prínceps. Els de Xavi Hernández guanyen 2-3 al PSG i agafen avantatge als quarts de final de la Champions. El Barça no partia ni molt menys com a favorit, però ha aconseguit un resultat brillant gràcies al partit més convincent dels últims anys a Europa.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Pedro, l'eliminatòria es va resoldrà, com dèiem, dimarts que ve a Montjuïc a les 9 del vespre i, com sempre, en directe a RAC1.
Sí, tot plegat després que el Barça fes miques tots els pronòstics ahir al Parc dels Prínceps. El PSG va començar molt fort, però el Barça va créixer fins que l'home del partit, Rafinha, va marcar el primer dels seus dos gols abans del descans. Per un moment, tota la feina feta se'n va anar a Norris. Només començarà la segona meitat, un golaç de Dembélé i un altre de Vitinha van capgirar el marcador, però els canvis de Xavi van fer revifar l'equip. Pedri va entrar després de setmanes lesionat i la primera pilota que va tocar va ser per fer una assistència brillant que Rafinha va aprofitar per empatar el partit. I a un quart d'hora pel final, Andreas Christensen, que també sortia de lesió i que també acabava d'entrar al camp, va fer el definitiu 2-3 a la sortida d'un córner amb una rematada de cap sol a dins de l'àrea.
Enviada especial de RAC1 a París, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. El Barça va haver de guanyar dues vegades el duel trepidant i bonic amb una primera part impecable amb el gol de Rafinha i remana la segona quan en el passat s'haurien ofegat. La màgia del ben tornat Pedri va donar-li el 2-2 de nou al brasiler quan més patia l'equip i Christensen, que no va ser titular encara amb molèsties, va tancar un marcador triomfant que la majoria de culers no s'imaginava. Xavi va mostrar-se orgullós.
Para acabar de madurar tenemos que entender de que tenemos que salir mejor en la segunda parte, ¿no? No podemos en Champions, ¿no? Porque el equipo contrario a estas alturas no te perdona. Pero sí, hemos madurado, hemos sabido competir más allá del 2-1 y bueno, hemos remontado un partido que se ponía difícil. También en ese punto orgulloso del equipo.
De moment han tornat a Barcelona amb el primer assalt a la butxaca i arguments per somiar. Per la tornada, això sí, no hi seran ni Sergi Roberto ni Christensen per acumulació de targetes.
I a l'altra cara de la moneda, Luis Enrique va sortir amb cara de por més agres, però és optimista de poder remuntar l'eliminatòria a Montjuïc. Tornem cap a París amb l'altre enviat especial de RAC1, Laia Coll, bon dia.
Bon dia, Luis Enrique accepta el resultat, però va recordar el travesser de Barcola i el pal de Dembélé que podrien haver canviat el marcador final. No creu que s'hagin de canviar moltes coses per la tornada, simplement vigilar els petits detalls.
Yo no tengo ninguna duda de que lo podemos conseguir y que lo vamos a conseguir, ese es mi objetivo. Y si hay un equipo que no especula y que trata de jugar siempre igual fuera que en casa, somos nosotros. De hecho, en Liga no hemos conocido la derrota fuera de casa.
El PSG no torna a jugar fins dimarts, els han ajornat el duel de la Ligue 1. Luis Enrique podrà comptar ja amb Hakimi, lateral dret titular, sancionat ahir, i podria recuperar Mukiele.
I fora del terreny de joc, el Barça i el PSG van vetar Movistar després d'unes declaracions menyspreables de l'exporter de l'Atlètic de Madrid, el Mono Burgo, sobre Lamine Yamal.
Mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal.
Hermano, 16 añitos.
Bueno, ¿eh? Este chaval, oye, ojo.
Que si no le va bien, termina en un semáforo, ¿eh? Y sí, bueno, en la vida. De momento, el fútbol es como la vida.
De momento, yo lo que solo sé es que el PSG...
¿Usted qué sabe hacer?
Pues que es que muchas cosas...
Doncs van ser unes declaracions a la prèvia del partit.
Sí, Movistar ensenyava unes imatges en què es veia Lamine Yamal fent tocs de pilota durant l'escalfament i en veure-les, com sentíem, l'argentí deixa anar, que si Lamine no li va bé en el futbol, sempre pot dedicar-se a fer tocs davant d'un semàfor. Tant la plataforma com el Mono Burgos es van afanyar a disculpar-se. Per cert, més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid també agafa avantatge als quarts de final de la Champions. Els de Simeone van guanyar 2-1 al Borussia Dortmund amb gols de Rodrigo de Paul i de Lino.
Hi ha alguna cosa més?
Doncs sí, que estan corrent unes imatges de càntics i pancartes homòfobes i detestables de radicals del Real Madrid contra Pep Guardiola. El dimarts, el Madrid i el City van empatar a 3 al Bernabéu, però abans desenes de radicals d'ultres es van dedicar a insultar Guardiola. A més, també el van qualificar de drogadicte en unes proclames absolutament, com deia, menyspreables.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6:42 i més enllà del Barça, explicar-vos que Daniel Sancho es queixa ara de la traducció que li estan fent al judici perquè diu que l'està perjudicant. El xef espanyol, que s'enfronta a la pena de mort per presumptament haver assassinat i esquarterat premeditadament el metge colombià Edwin Arrieta, no està conforme amb els intèrprets, tot i que el seu advocat tailandès assegura que són neutrals. Avui s'està fent a Tailàndia la tercera sessió del judici en què declaren dos policies, que són els que van fer les primeres inspeccions als llocs dels fets, entre ells un supermercat on Sancho va comprar material que després hauria utilitzat per fer desaparèixer el cos d'Arrieta. Anem en directe a la Cort Provincial de Koh Samui. Enviada especial de RAC1, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. El jutge de la Cort Provincial de Samui ha permès que hi hagi dos traductors. Un és l'oficial que ha posat al tribunal, que entra per videoconferència des de Bangkok, i l'altre és la traductora que ha contractat la família de Daniel Sancho perquè ell la pugui tenir tota l'estona al seu costat per aclarir qualsevol dubte. Però fonts jurídiques apunten que Sancho no està gens convençut amb la traducció que se n'està fent de tot plegat. Ara ve el seu advocat tailandès, Aprichat Reinoel, els hi dona un vot de confiança.
I acabo a...
Aquest tribunal és garantista. Els traductors són neutrals i el que ha facilitat l'acord també ho és. Daniel hi ha de confiar.
La sessió d'avui serà més breu. Estan declarant dos policies que són els primers que van inspeccionar alguns llocs relacionats amb els fets. Ho explica un dels advocats de la família de la víctima, Juan Ospina.
Cuando la policía consiguió poner el foco en la sospecha de Daniel cuando recibieron por parte de la operaria del basurero municipal que había encontrado restos humanos, se encontraron en una de estas bolsas de basura que la misma había sido comprada en un supermercado. La policía posteriormente fue a este supermercado, pudo analizar las cámaras de seguridad y descubrieron quién había sido la persona que había comprado en la misma.
Sancho torna a tenir avui els seus pares presents a la sala de vistes que, segons diu el seu advocat, això li fa estar més tranquil.
Un minut i arribarem a 6:45 del matí. Obrim plana política perquè la causa de Tsunami Democràtic suma ara nous exiliats a Suïssa després que marxés la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i l'activista i diputat republicà Rubén Wagensberg. Ara s'hi suma Oleguer Serra, que és membre de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural. Serra també està acusat de terrorisme pel jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, dins la causa del Tsunami Democràtic, i per això ha explicat que s'exilia a Ginebra. El mateix Oleguer Serra ho anunciava en una compareixença des de Perpinyà, a la Catalunya Nord.
Soc un activista, un emprenedor, un pare de família que, com tantes altres persones en aquest país, no m'he resignat a veure com es degradaven les llibertats col·lectives, sinó que m'he implicat per construir una societat i un país millors. Fa gairebé 6 mesos que sóc a l'exili, perseguit per les meves idees, perseguit perquè sóc un independentista català.
A partir d'ara, Oleguer Serra s'encarregarà de l'estratègia internacional d'Òmnium Cultural des de Suïssa, digue Santa Susanna.
Oleguer Serra s'exilia perquè està acusat de terrorisme i avisa que l'estat espanyol l'utilitza per atacar Òmnium Cultural. Ell mateix públicament explicava les raons que l'han dut a marxar a Suïssa.
Tinc molt clar que sóc un de molts. Hi ha més de 4.500 persones represaliades des del 2017 i actualment unes 500 persones encara tenim una causa penal oberta. Tenim clar que m'ataquen a mi per atacar Òmnium Cultural, com ja han fet tants altres cops. Saben com n'és d'útil aquesta entitat per la lluita per la llibertat dels països catalans.
Des d'allà ara s'encarregarà de teixir l'estratègia internacional d'Òmnium i d'explicar el que passa a l'estat espanyol i sumar aliances pel dret a l'autodeterminació. Ho explicava el president de l'entitat, Xavier Antic.
Avui anunciem que desplegarem una estratègia estructurada i sistemàtica de defensa de la llengua, la cultura i el país, els drets fonamentals i els drets nacionals fora de l'estat espanyol.
Oleguer Serra i la seva defensa esperen que amb l'amnistia quedi totalment lliure i pugui tornar. Ara bé, s'esperaran que tingui totes les garanties necessàries.
Tot i això, la dreta té entre cella i cella frenar durant tant temps com sigui possible la tornada de tots els independentistes exiliats. En les últimes hores, el PP ha fet valer la seva majoria al Senat per demanar al Congrés que faci marxa enrere i retiri la llei, una declaració que confirma el conflicte institucional amb la cambra baixa per l'amnistia. Tot i això, els populars han rectificat i, de moment, no portaran la tramitació de l'amnistia al Constitucional. Sigui com sigui, és una pica baralla estèril perquè totes les parts coincideixen a dir que això no retarda l'aplicació de l'amnistia. Però aquesta no és l'única disputa que PP i PSOE tenen ara mateix en marxa. El fitxatge de David Broncano per Televisió Espanyola ha fet que la dreta hi surti en tromba. A partir del setembre, la Resistència, que ara s'emet a Movistar Plus, es farà a la televisió pública espanyola. L'objectiu de la direcció és fer la competència a l'Hormiguero, de Pablo Motos, que es fa Antena 3. El contracte és per 2 temporades i la Resistència s'emetrà en horari de màxima audiència després del telediari. El fitxatge de David Broncano, recordem, s'ha concretat després d'un procés molt accidentat que fins i tot va comportar la dimissió de la presidenta de Ràdio Televisió Espanyola, Agustí.
Sí, ahir, al 5è intent, finalment el Consell d'Administració de l'ENS hi va donar el vistiplau. El PSOE i partits d'Esquerra van votar a favor del fitxatge, els de dretes en contra, i el vot de qualitat de la presidenta, que és a proposta del PSOE, va desfer l'empat. El programa de Broncano el produeixen una empresa participada per ell mateix i el Terrat, que pertanyen al conglomerat de Mediapro. Cobraran 14 milions d'euros per temporada i renovaran automàticament per la
segona sempre que facin una audiència mínima del 7,5% de quota de pantalla, que és la meitat del que sol tenir Pablo Motos. Per aquest fitxatge es va destituir el cap de continguts de Ràdio Televisió Espanyola i també va acabar destituïda l'última presidenta, Elena Sánchez. Els últims 3 anys, Ràdio Televisió Espanyola s'ha gastat entre 150 i 300 milions d'euros per temporada, encarregant part de la programació de productores externes. L'empresa que ha ingressat més diners de l'ens públic és Shine Iberia, que és la productora, entre d'altres, de Masterchef o Maestros de la Costura, que entre el 2020 i el 2023 va guanyar uns 96 milions d'euros. La segona és Ganga Producciones, que està al capdavant de Cuéntame, i els últims 3 anys ha ingressat uns 77 milions.
Doncs bé, com dèiem, el PP es posen les mans al cap amb aquest fitxatge, creuen que la incorporació de Broncano a la cadena pública és una manera deslleial de fer competència a les televisions privades i ho consideren inacceptable, ho deia la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, retreia ahir al Congrés aquest fitxatge.
¿Qué pensarán los profesionales de Radio Televisión Española que después de toda una vida trabajando al servicio de la información pública tienen que ver cómo se realizan con el dinero de todos los contribuyentes esas contrataciones millonarias que creo que el ente no se puede permitir en ningún caso?
Gastar 14 millones de euros de dinero público cada año fichando un programa en Televisión Española para mejorar su vanidad televisiva.
Onze minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. Preocupació al govern català per l'augment alarmant de casos de violència vicària al país. Des del gener ja hi ha hagut 5 menors assassinats a Catalunya a mans del seu pare amb l'objectiu de fer mal a la mare. Això són tants com els que hi ha hagut els últims 10 anys. L'últim cas és el que coneixíem ahir al Prat de Llobregat, en què un home va matar la seva dona i els seus dos fills de 8 anys i després es va suïcidar.
Els Mossos, de fet, han trobat una nota en què l'home va deixar abans de treure's la vida i en què demanava perdó pel que havia fet. Aquest cas s'afegeix a l'assassinat de la setmana passada a Bellcaire d'Empordà, on un pare també va matar el seu fill i va ferir greument la parella, i també el del barri d'Horta de Barcelona el mes de gener, quan un pare va matar els seus dos fills.
Doncs bé, arran d'aquest augment preocupant dels casos de violència vicària, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, anunciava la creació d'un grup per analitzar què està passant i per què cada cop més pares maten els seus fills.
Crearem un grup d'expertes independents que contribueixin a la identificació de quines són les millores que es poden fer en les eines de valoració de risc, entendre el fenomen, especialment en l'àmbit de la violència vicària.
També està preocupat el govern espanyol, que creu que els últims assassinats masclistes, com el del Prat, s'expliquen per l'onada antifeminista que diuen està impulsant la dreta espanyola. I encara en successos, la policia local de Roses, a l'Alt Empordà, ha trobat dos cossos momificats en un pis del municipi. Són una mare i un fill que haurien mort, atenció, l'any 2018, per tant, fa 6 anys.
Els agents van trobar els cadàvers per casualitat, van rebre un avís d'un possible robatori a la zona de Santa Margarida, perquè hi havia una porta forçada, i quan hi van anar, van trobar dos cossos. La dona tenia 97 anys i el fill 65, i estaven momificats, com dèiem. A hores d'ara encara hi ha més preguntes que respostes sobre aquest cas. De moment els Mossos investiguen què ha passat, tenint en compte que cap dels dos cossos tenia senyals de violència. També volen esbrinar per què ningú del seu entorn no s'havia adonat que eren morts. De fet, el diari Ara parla amb alguns dels membres de la comunitat de veïns del complex de cases on vivien i expliquen que creien que mare i fill havien marxat a viure fora del poble sense avisar, o que la dona estava ingressada en una residència i diuen que per això no van avisar les autoritats.
6 i 51 minuts, una nova teràpia podria millorar el control dels símptomes motors, és a dir, dels tremolors dels pacients amb Parkinson. Consisteix a subministrar, per una altra via més eficaç, un medicament que ja s'utilitza per frenar aquests moviments característics de la malaltia. L'Hospital La Vall d'Hebron ha participat en un assaig clínic internacional que ho ha provat i que ha publicat les conclusions a la revista The Lancet Neurology, coincidint avui precisament amb el Dia Mundial del Parkinson. Joel Penya.
El medicament que es fa servir per apaivagar els símptomes motors del Parkinson és la levodopa. Els pacients se l'aprenen oralment o per inhalació. El problema és que d'aquesta manera els efectes comencen a passar al cap de 2 hores. En l'assaig clínic, els metges han provat que subministrant-la per via subcutània amb una bomba petita que reparteixi les dosis en el temps és més fàcil controlar-ne els símptomes. Ho ha explicat a RAC1 el neuròleg de la Vall d'Hebron, el doctor Jorge Hernández Vara.
Les persones que pateixen el Parkinson depenen molt de la levodopa. Tenint en compte que dura tan poquet, pues sí que experimenten estones que estan bé de mobilitat amb estones que estan malament. La formulació subcutània permet l'administració més continuada.
A l'assaig clínic hi han participat prop de 250 pacients de més de 100 centres d'arreu del món. L'estudi ha demostrat que donar la levodopa per via subcutània és segur i eficaç.
I un últim apunt, perquè el Tribunal Suprem ha anul·lat diversos punts claus de la llei que limita la publicitat de les cases d'apostes. Concretament ha suprimit els articles que impedeixen anunciar les apostes als mitjans de comunicació, les plataformes i les xarxes socials, fer promocions, captar nous clients o que persones famoses també en facin promoció, tot plegat després que els jutges hagin estimat una part del recurs presentat per una associació del sector del joc. Set i les set.
RAC 1. Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu
Esclat. Nous aires i nova promoció de primavera a Montse Interiors. La primavera ja és aquí i ara és el millor moment per renovar el teu llit amb un 20% de descompte extra a fundes nòrdiques i llençols de fabricació pròpia amb Montse Interiors. Promoció vàlida de l'1 al 21 d'abril a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. Consulta condicions. Montse Interiors. La primavera a casa teva.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Càmpings a primera línia del mar, al cor del Delta de l'Ebre o entre muntanyes de més de 1.000 metres d'altura. Vacances úniques en entorns privilegiats.
A campingstarragona.com reserva el teu càmping ideal entre més de 50 opcions a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
Càmpings Tarragona, unique camping destination.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
El món a RAC 1.
5 minuts i les 7. I a aquesta hora així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui l'antipàtic.
M'he fet amic de l'home més antipàtic de tota l'oficina i mira, quan el vaig conèixer ja vaig notar per aquelles estranyes vibracions que no sé explicar que seria impossible fer-ho fàcil, però al contrari és tan antipàtic que resulta commovedor. Quasi no parla amb ningú i quan ho fas amb monosíl·labs. Alguns diuen que és timidesa, però jo sé que no. Sempre sento una fascinació pels antipàtics, els que volgudament han abandonat aquest lubricant social que és el somriure. Jo ho trobo fonamental, però per ells és pura coqueteria. Així que li vaig dir de quedar un vespre a l'home més antipàtic de l'oficina i em va preguntar que per què. Doncs no ho sé. Anem al cinema. Va ser un desastre. La pel·lícula, la cervesa de després, el silenci que per ell no era incòmode. I vaig decidir desafiar-lo. I vaig pensar que jo també podria ser l'home més antipàtic de l'oficina. Treure-li la corona. Em va costar molts mesos d'esforç, de males cares, de llargs silencis i de dir que no. Fins que el Ramon, el cap de recursos humans, un tio encantador, m'ha entregat la carta d'acomiadament.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
Poco, muy poco sabemos de Corea del Norte, más allá de las imágenes propagandísticas que el propio régimen se encarga de difundir. Por eso el documental Billón Utopia ya resulta desde el primer momento interesante, valioso, porque es un resquicio, una puerta hacia la vida de millones de personas que viven en una cárcel común, en la que hay ejecuciones públicas y no se les permite disentir, opinar, informarse, comunicarse, ni por supuesto, marcharse. La directora Madeleine Gavin sigue a dos familias en su intento de huir de Corea del Norte y nos cuenta sus vidas utilizando imágenes de archivo, animaciones, cámaras ocultas y entrevistas que retratan también a un país aterrador que se mira con una mezcla de tensión permanente, sorpresa y susto. y que ganó el premio al mejor documental en Sundance. Puedes encontrar Beyond Utopia en Filmin.
6:57.
Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
Anem al diàleg, Marc Segués, bon dia.
Bon dia, Adrià. A Ràdio Marca són tan fans del Saragossa que li fan jugar dos partits en un sol dia.
Hoy tenemos un 2-3-4 partidos.
Dos a las 4 y cuarto.
Alcorcón, Zaragoza y cerramos el sábado con el Levante, Zaragoza.
4 y cuarto. Ronda.
Alcorcón, Zaragoza.
Y a las 9.
Levante, Zaragoza.
14 minutos, empieza el Santo Domingo.
Alcorcón, Zaragoza.
Y a las 9.
Levante, Zaragoza.
En Santo Domingo.
Alcorcón 0, Zaragoza 0. Para las 9 de la noche cerramos el sábado con el Levante, Zaragoza.
Que hay algunos periodistas que parecen periotontos.
I una vocal pot canviar per complet el sentit d'una manifestació.
Hoy por hoy Castilla y León. Eva Marín.
Buenos días, manifestación histérica. Manifestación histérica.
Tinc ansietat, angoixa, nerviosisme, estrès i pena.
Hola, cariño, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
RAC
1. Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.